La sortida de Leo Messi de certificar-se tindrà conseqüències sobretot en dos àmbits, en l'àmbit econòmic i en l'àmbit esportiu. Els números amb el Marc Menchen, director de Tu Playbook. Marc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Bona tarda. Molt bé, gràcies per atendre'ns com sempre. I d'entrada plantegem, si et sembla, Marc, una mica els pros i els contres que tindria a nivell econòmic pel Barça la sortida de Messi. No sé si d'entrada ja ens podries dir si tindria més pros o més contres.
Jo per mi té més contres, però no només per la part econòmica, sinó també per la part esportiva, de tot pensant en el mig i llarg termini. O sigui, en el curt termini, des que és un tio que t'estalviaràs 100 i escaig milions d'euros anuals de massa salarial, i això és automàtic, per tant, un gran estalvi d'entrada. Tema traspàs, veurem si hi ha entrada de recursos o no en aquesta operació, perquè entenc que és on està la disputa legal entre el jugador i el club ara mateix, però ara bé, dit això, és veritat que són 100 i pico milions d'euros que tu t'estalvies en la temporada 2021 i les següents, però tampoc hem d'oblidar que aquesta temporada el club ha de renegociar el contracte amb Rakuten, que són 55 milions d'euros anuals, el contracte amb Beko, que són 19 milions d'euros anuals, i que estaves negociant el cycle rights del Camp Nou, i evidentment la marca Barça és important, però igual que la marca Barça no era la mateixa amb Neymar i Messi, i es va veure que van perdre quatre patrocinadors quan va marxar el brasiler, no és el mateix el Barça amb Messi que el Barça sense Messi a l'hora d'abordar les renovacions del contracte amb aquestes companyies.
Sí, sí. El Barça, clar, no es pot permetre que Messi marxi gratis.
No, per una qüestió primer de nom de la institució. O sigui, si tu ets el club que ha permès el millor jugador del món marxi gratis del teu club, després de forçar una mica la seva sortida, com s'està plantejant, no?, que el jugador marxa descontent amb la junta directiva, si a sobre no aconsegueixes cobrar res per aquest traspàs, pues, home, el teu nom com a gestor queda una mica en entredit. A partir d'aquí, també és una qüestió de sentit comú, no? Si no deixaràs marxar gratis a un rival, una altra cosa és que marxis a una destinació exòtica, no?, com va fer l'Andrés Iniesta marxant al Japó o el Xavi a Qatar, però aquí estem parlant de reforçar un rival directe a la propera edició de la Champions League. Llavors jo crec que, home, que s'ha d'intentar que sí o sí hi hagi un traspàs o un pagament d'una compensació per part del futbolista.
A curt termini, per la junta directiva actual, que té data de caducitat, al mes de març, com a molt, hi haurà eleccions, sí que li aniria bé per quadrar els números de l'últim exercici que Messi sortís ara?
Home, fas amb una sola operació pràcticament tot el sanejament que tens pendent de fer, perquè si ja estem parlant de que es perden uns 200 milions d'euros de facturació en any de Covid, i sobretot perquè el club havia viscut en les últimes temporades de quadrar els números amb venda de jugadors, si només en Messi ja t'estàs estalviant 100 milions d'euros de sou, pots rascar alguna cosa de traspàs, ja pràcticament tens fet el 50% del que has de fer. O sigui que per aquesta junta directiva és una operació perfecta dins de tot el drama que suposa que marxi el millor jugador del món del Barça.
Escolta, i el City pot assumir l'operació de fitxar-lo, aquesta fitxa tan elevada, si ha de pagar un traspàs que seria elevat també, creus que el City la pot assumir?
No, sí, jo crec que aquesta és l'altra pel·lícula. Sí. El que sembla ser és el jugador que ha trucat al club per veure si el poden fitxar. Jo crec que és una operació molt complexa i que el City no l'agafa preparat, perquè ja s'ha gastat 80 milions d'euros en el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Llavors, és una operació assumible si no hi ha traspàs? Sí, sempre i quan el club es tregui de sobre jugadors per fer caixa i per sobretot alliberar la massa salarial dels propers anys. Si a sobre li has d'aflocar una operació de traspàs pel mig, ja la cosa se't complica, perquè pensem que el City, per molt que sigui el City, no té un pressupost similar al del Barça. Per tant, fer lloc a una fitxa de 100 milions d'euros bruts anuals li exigeix treure els jugadors a sobre. Una altra cosa és que el Messi, per tal de marxar, accepti passar de cobrar 50 milions nets a 10 milions d'euros nets, que no sé si seria viable o no seria viable, però el millor jugador del City, De Bruyne, cobra 18 milions de lliures. Llavors aquí jo crec que estaria una mica on el City hauria de situar Messi si no vol destrossar la seva pròpia escala salarial, que aquest seria un altre debat intern dins del club. O sigui que jo crec que és una operació del tot menys senzilla per les dues parts, i pel Barça i pel City.
Marc, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer hablábamos en la tarde, aquí en la radio, con una vendedora, vamos, de una tienda que vendía productos oficiales del Barça, y claro, se tiraba de los pelos. Dices que a partir de ahora, como se vaya, no voy a vender nada. Es decir, todo esto que estaba vendiendo Leo Messi con la camiseta del Barça y tal y todo esto, se venderá con la camiseta del Manchester, pero aquí menos. Es decir, que tiene una repercusión económica tremenda.
Bueno, o sea, aquí es lo que es verdad que hemos hablado del impacto que tendría en el tema de los patrocinios, pero es verdad que pensamos que el Barça el año pasado facturó 60 millones de euros por merchandising. Es verdad que aquí es muy difícil saber cuánta gente de esos 60 millones, cuánto corresponde a camisetas con el nombre de Leo Messi o gente...
50, yo creo que 50.
O gente que ha comprado la camiseta del Barça, aunque sea sin el nombre de Leo Messi, pero por el hecho de que han venido a Barcelona, han venido a ver el partido del Barça porque juega Leo Messi y han comprado la camiseta. Y a esto le añado otro factor, 93 millones de euros de facturación del Camp Nou por ventas de entradas individuales y hospitality. ¿Cuánto se puede resentir ese negocio si los turistas que vienen a Barcelona ya no ven un atractivo en ir a ver un partido del Barça si no está Leo Messi? O sea, yo creo que ese es el cálculo más difícil de hacer, ¿no? Porque cuando un turista libanés compra una cañona de entrada para ir a ver al Barça, nadie le pregunta si lo hace para ver a Messi.
Entonces, no, es para ver a Jordi Alba, es para ver a Jordi Alba.
Yo creo que es más difícil, pero que el club tiene que asumir que habrá una repercusión en ese sentido, y es verdad, mi nombre es el Real Madrid, es verdad que el Real Madrid no ha perdido ingresos por la salida de Cristiano Ronaldo en términos comerciales, pero es que en un año de crecimiento, como han sido los dos últimos, el Real Madrid se quedó plano.
Sí, sí. Clar, és que té
jo tantes... també m'he quedat plano.
Té tantes incidències això, perquè aquest matí aquí la redacció comentava, home, si se'n va Messi al Manchester City, ens haurem d'abonar a Dazón, perquè clar, la temporada que ve s'ha de veure la Premier. És que clar, tot això...
Bueno, jo crec que molta gent diu que comprarà i després... No, jo crec que després no, jo crec que a la Serie A ningú no ha tingut un boom de seguiment pel Cristiano Ronaldo, des que Movistar sí que admet que han pujat les audiències, però tampoc res espectacular, jo no crec. No sé fins a quin punt la gent es pagarà la zona per veure Leo Messi. Ara, el que sí que ha dit bo és que la gent consumirà molt els resums de la zona a xarxes socials per veure les accions de Leo Messi, però no sé fins a quin punt la gent pagarà 10 euros al mes per veure un partit setmanal de Leo, sobretot estan a Champions League.
Molt bé, Marc Menchen, un plaer com sempre, gràcies per atendre'ns, fins una altra.
A vosaltres per comptar-hi.
Adéu,
Marc, les incidències econòmiques de la possible